l'hospital prenen l'atenció de la Fahima, alliberada d'estat islàmic fa 6 anys i encara necessita tractament admet per superar el segrest i els maltractaments. Hola, bon dia. A punt de començar aquí a Erbil la missa multitudinària amb què pràcticament el papa francès s'acomiada dels seus seguidors a l'Iraq i al Kurdistan. La Hanin Hossam, una jove universitària egípcia, aconseguia sumar més d'un milió de seguidors a TikTok. Li van caure 2 anys de presó per càrrecs com violar els valors familiars o incentivar l'ús de nenes i noies amb finalitats sexuals.
Beirut, Txell Feixes.
Bar Mikhail era un dels barris amb més vida nocturna de la capital, però ara costa trobar-hi punts de llum i el silenci és escruixidor.
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Des del 2016 hem sentit cròniques sobre el Pròxim Orient, com aquestes, cròniques que parlen de política, d'economia, de religió, de conflictes i sobretot de les veus de les dones de la regió. Unes cròniques que han arribat a les nostres orelles a través de la veu de la corresponsal d'aquesta casa de Catalunya Ràdio i de TV3 a Beirut. Ara, 5 anys després, la Txell Feixes deixa aquesta corresponsalia i torna amb una maleta carregada d'experiències, d'històries i de dades que repassarem. Txell Feixes, bon dia i bona hora.
Marhaba, Habibi, que deia sempre des de Beirut.
Ben tornada a casa, quina il·lusió.
També, sí. Però amb una mica de cor encongit, A tornar aquí a la redacció de la ràdio...
Se'm fa molt estrany, veure't.
Cara a cara.
Has deixat definitivament Beirut o no?
Sí, el dia 1 deixava definitivament maletes amb lo mínim. Les caixes encara estan a casa, allà a Hamra. Però t'he de dir que hi torno d'aquí 3 dies per una festa de comiat de l'Oriol i també per la segona dosi d'AstraZeneca. De fet, tota excusa serà bona per tornar-hi.
T'han de vacunar allà.
He decidit que em vacunin allà.
Clar, 5 anys, ara posant aquest punt i final professional, si més no, però desconnectar del que és més enllà d'una feina, una vida allà, ha de ser molt complicat, no?
Sí, de fet, t'he de dir, Roger, que m'està costant tant ordre aquests dies, tanta pau, que no hi hagi soroll als carrers, que no hi hagi bocines tocant els cotxes, la gent cridant a arribar a Sant Joan de Mediona, un poble de 500 habitants, després d'aterrar de Beirut. Et porta una calma, però també una ansietat estranya, no?, que jo crec que anirà passant.
Segurament era... És que Beirut era casa teva, no, ja?
Era casa i la gent d'allà era família, sí.
Ara et sents una estranya a Catalunya?
Una mica, però jo crec que és el trànsit normal que he de fer. De fet, aquests primers dies he estat més a mi mateixa que amb la gent, per fer l'aterratge bé, crec. La reforma laboral s'aprovarà via decret del govern en solitari sense el consens dels agents socials. Executiu, patronal i sindicats han estat incapaços d'assolir ni un pacte de mínims després de més de 10 hores de negociacions.
Aquí no et reconec. Això és 2010. Una crònica del 2010 des de Madrid, que tu parlaves de crisis econòmiques, de reformes laborals, no?
Sí, tinc més anys d'economia, 10, que de Habibilàndia, que són 5. Vull dir, em reconeixo perfectament amb aquesta...
T'agraden els canvis? Perquè, home, d'estar a Madrid a parlar d'economia, reformes laborals i política tot el dia, no?, a Beirut.
Sí, economia internacional, ràdio, televisió i, al final, una gran escola de feina i vida. No canviaria res, eh? Tornaria a fer economia 10 anys i 5 a Beirut.
Què et va cridar l'atenció de Beirut, primer, quan hi vas aterrar, Txell?
Els contrastos, la decadència que t'atrapava. Recordo perfectament una imatge en què l'Oriol i el Tarek caminaven davant meu en un barri destartalat absolutament i ells anaven conversant tranquil·lament davant meu, no? Un amb el trípode, l'altre amb la bossa de la càmera. Jo me'ls mirava des de darrere, perquè era el meu primer dia, i pensava, mai a la vida jo podré fer el que estan fent ells, que és conversar normal en un carrer com aquest, on em falten ulls i oïdes per escoltar el que hi passa. Passats uns anys, jo faig exactament el mateix, que és passar per carrers on la gent li faltarien sentits per veure tot el que està passant. Doncs jo hi passejo parlant, no?, amb el mòbil i... havent normalitzat tota aquesta situació, no?
Hi havies estat mai abans de la corresponsalia?
Sí, vaig viatjar amb l'exministre Carme Chacón, que ens va deixar. Com a ministre de Defensa hi va anar després d'un atemptat en què van morir alguns soldats espanyols a la base de Marjayun, i vam anar allà, vam fer una visita llampec d'aquestes que fan els ministeris, i em va atrapar. Vaig dir, ostres, això del Líban és molt potent, però llavors sense ni pensar, això era, crec, el 2009, el 2010, sense pensar que anys més tard i seria casa meva.
Bé, és que, de fet, és a dir, ni Catalunya Ràdio ni TV3 hi tenia corresponsalia al Líban, no? I normalment era Jerusalem.
Sempre ha estat Israel, Jerusalem, i sí, per mi, quan van sortir a la vegada els dos concursos a Londres i Beirut. I tothom em deia, home, venint d'economia, evidentment, si t'has de postular en algun, és evident que és el Regne Unit. I jo, no. Londres serà, que no hauria estat amb tot el que ha passat, una repetició de Madrid, pensava, no? Algo més semblant al que havia fet. Però Beirut era totalment diferent i vaig dir, tira't a la piscina, total. Pensava, què és el pitjor que et pot passar, no? Que en 2 anys hagis de tornar i tampoc serà un fracàs, hauràs après, hauràs provat i al final ha sortit bastant bé.
Clar, aterres al Líban a Beirut i entenc que el primer impediment és la llengua, no? Perquè clar, per treballar i per treballar com a periodista i parlar amb gent, d'entrada necessites la llengua perquè amb l'anglès no en tens prou, evidentment, allà.
S'ha de dir que allà amb anglès i francès vas a tot arreu, però el tema de l'àrab és la meva gran frustració després de 5 anys. No? Jo vaig arribar allà dient, igual que a mi a Catalunya m'agrada que quan la gent arribi, sí, aprengui 3 paraules, jo et diré que he estat incapaç de fer-ho, que ho he provat.
El Miquel Ayestarán em va fer la mateixa resposta.
Sí. Bé, jo no sóc molt bona amb les llengües, a diferència d'altra gent, i no me n'he sortit. Llavors, tenia tants fronts oberts, per mi era un màster en tantes coses, de país, de regió, d'equip, de fer televisió, que ho vaig provar. Els professors em deien, mira, Txell, és que si només vens a classe i fas l'hora o les 2 setmanals i no t'hi poses a casa amb l'àrab, no avançaràs. I tinc la sort, la Corporació Catalana ho té, que tenim un productor. Llavors, aquesta facilitat, no? Si no tens la necessitat, no t'espaviles, i per mi ha estat un luxe tenir el Tarek Saleh, que a part de productor, ens ha fet de traductor, i llavors no he tingut necessitat d'espavilar-me, diguéssim.
Clar, suposo que necessites aquesta complicitat amb l'equip, i sobretot quan... que la feina de corresponsal, en el teu cas et tocava parlar de molts conflictes, no? Normalment, però et toca tocar totes les tecles, no?
Sí, per això sempre presumeixo d'equip, no? De l'Oriol Andrés i el Tarek Saleh, i no ho faig, repeteixo sempre, perquè sigui altruista, generosa, sinó per fer justícia, no? Perquè només quan vaig arribar allà, sobretot fent tele, perquè la ràdio sí que a vegades pot ser una mica més individual, jo venia de ràdio i hi ha moments que tu t'ho pots fer una mica, no? No sempre en un programa com el teu és impossible, però sí que els que fem informatius, doncs a vegades ho pots trampejar. A la tele i allà em vaig adonar que sense l'equip i sense ells, cap de les cròniques que hem fet haurien estat possibles, i el bagatge que tenien ells d'anys, que quan vaig arribar jo tenien, jo no el podia assolir només aterrar, no? Per tant, tocar totes les tecles també era l'interès de la corresponsalia, no parlar només de conflictes, i crec que ho hem aconseguit una mica, no? Posar la regió del món àrab davant de l'espectador i de l'oient, no només pels conflictes a les guerres, sinó també per coses positives, que n'hi ha moltíssimes, no? Les coses més quotidianes, diguéssim.
De seguida vaig a algunes de les cobertures més sonades que has hagut de fer al llarg d'aquests 5 anys, però clar, corresponsal a Beirut, al Líban, però sovint et tocava explicar la realitat, doncs, de Síria, o Palestina, o on fos, i això des de Beirut sense poder-te moure. Això li passa, per exemple, molt al Joan Biosca des de Buenos Aires, no? Que a vegades ens envia una crònica parlant de la situació a Xile, Colòmbia o el Brasil. Aleshores, com és aquesta feina de corresponsal en què moltes vegades has de cobrir més enllà de la teva frontera o de la ciutat on estàs vivint?
Doncs no t'he d'enganyar, Roger, no és l'ideal, no? Però també hem de pensar que el pressupost de la corporació amb els corresponsals és limitat, no? Que són molts corresponsals cobrint tot un món i s'ha d'entendre que no sempre pots viatjar a on voldries. I no és fàcil parlar d'Israel o d'Iraq o de Síria o de Turquia des de Beirut. L'ideal és viatjar, i sempre que ho hem pogut fer, ho hem fet. I quan no, t'has d'espavilar, doncs, això, tenint una bona xarxa sobre el terreny, gent que t'informi, anant més enllà de les agències. Xarxes socials també t'ajuden molt a trobar, doncs, perfils que busques, i que ara és molt més fàcil de fer un producte que, malgrat no estiguis sobre el terreny, doncs puguis assegurar una mica que va en la línia del que està passant, no? Estem a la primera línia de front. En aquesta banda, més de 100.000 efectius entre les forces iraquianes, milícies i unitats de reforç. A l'altre, poc més d'un miler de jihadistes, s'hi arriba, que entre rendir-se o morir han triat morir. Això sí, morir matant. La batalla de Mossul il·lustra com mai abans els atacs suïcida com a tàctica d'estat islàmic.
Des de Beirut, la Txell Feixas ha viatjat en zones de conflicte. Ara la sentim aquí a Mossul, a l'Iraq. Això devia ser una de les cobertures més heavies que has fet aquests 5 anys, no?
Per mi la pitjor. La pitjor i la que més em va ensenyar, perquè crec que arribàvem a l'octubre a Beirut i ens enviaven a Iraq al gener. Per tant, feia 3-4 mesos que jo estava instal·lada al Líban. Sé que vaig rebre la trucada llavors del meu cap internacional, en Xesco Reverter i el Sergi Roca, i em vaig quedar, ostres, que això va en sèrio i que anem a Iraq. I allà va ser una cobertura, jo crec, molt, molt intensa, tant que Allà vaig aprendre que les cobertures serien ja per sempre més remuntades, no? Una muntanya russa en què un dia tot el plat surt bé, l'endemà tot el que has planificat s'ensorra, i de fet allà vaig plorar molt i va ser un dels primers dies en què vaig rebre, ho vaig recordar en una carta que vaig fer de comiat als meus companys, a l'Oriol i al Tarek, vaig recordar l'abraçada que vaig rebre en un campament militar, que jo em vaig ensorrar una nit perquè vaig pensar, no ens en sortirem d'aquest viatge, val molts diners portar-nos aquí, la gent espera molt de nosaltres, d'una cobertura d'aquest tipus amb un conflicte que estava emergent, i jo veia que ens saltava tot per temes de seguretat, bueno, per fils que queien, el que passa quan vas a una regió d'aquestes, i no sabia reaccionar encara, no? I la capacitat que prens en un tipus de cobertura així és adaptar-te, però jo llavors encara no ho coneixia, i el que pensava és vull tornar a casa, això no és per mi. I bueno, vaig rebre l'abraçada del meu equip, d'ell, ho farem, Txell, dorm avui, dorm tranquil·la, ho farem, i ho vam acabar fent.
Vas anar-hi a explicar com s'estava derrotant Estat Islàmic, i dius que tot anava saltant pels aires, no? Què passava? Protocols de seguretat.
Sí, que els convois de seguretat doncs, potser havien marxat uns minuts abans que tu arribessis perquè per qüestions i obstacles no arribaves a l'hora. També la qüestió dels fixers és complicada, no? Tu vas amb el teu productor, però...
Què és un fixer?
Un fixer ve a ser un productor local, no? El país en concret, a Iraq o Síria, són gent que el tema avituallament, infraestructura, les carreteres per on arribar, les zones més segures, menys segures, el perfil de personatges que tu vols aconseguir, el Tarek té una visió més global i de seguretat general, però allà necessites una persona que sigui on the ground, especialista en això, no? I aquesta gent a vegades fan la seva feina, però són difícils de tractar, tracten amb molts equips, moltes maneres, tenen maneres de funcionar sovint diferent a la teva, no hi acabes d'encaixar, et diuen, sí, sí, ho tinc tot lligat, el que m'has demanat, i arribes sobre el terreny i de les 8 històries n'hi ha 3 de lligades i les altres no s'assemblen res al que has demanat. Llavors, bueno, hi ha tensions que s'han d'anar polint sobre el terreny, no?
Mm. Vas passar por?
Sí. Molta.
En sobretot, quins moments?
Bé, allà jo crec que, a part de que Estat Islàmic estava atacant Mossul en aquell moment i l'exèrcit iraquià estava intentant expulsar-lo, per tant, estava enmig d'un conflicte, m'aterroritzaven els testimonis de les víctimes d'Estat Islàmic, no? Recordo això, una persona explicant-te doncs, com una dentadura metàl·lica que els jihadistes inventaven per arrencar la carn de les dones que sense voler doncs, la roba se'ls hi apujava i per ells era haram, era pecat, doncs, veure una dona foradada mental i físicament doncs, et destruïa, no? O persones a qui els jihadistes d'Estat Islàmic els havien fet coses inimaginables. Vull dir que el més trist era veure que el terror absolut que jo estava passant no era per les bombes o pels trets, sinó el terror humà, no? Que venia de la crueltat de l'espècie humana. Això em va trastocar una mica.
Per què creus que hi ha periodistes, fotoperiodistes, corresponsals que s'hi enganxen a aquesta por, a aquesta adrenalina?
Perquè enganxa, jo crec, si no frenes una mica... Passes situacions molt, molt intenses que després oblides la part dolenta, no? I et quedes amb el que has fet, amb el que has pogut explicar, amb el que has viscut, amb el que has sentit. Jo crec que en això també tenim memòria curta. De seguida abandones allò que et va fer patir i te'n recordes de la cobertura com una de les millors coses que has fet, no?
Tu has pogut posar distància a vegades?
A vegades, però no sempre. I també he hagut de fer els meus treballs interns, no?
Perquè una cosa, vull dir, la professionalitat, la línia és molt fina, no? Per molt que siguis un gran professional, evidentment hi ha una part emocional que també, quan fas una cobertura, suposo, d'aquesta mena, amb un conflicte...
Sí, i aquí
també
vull dir...
També es veu retratat amb la manera com l'expliques.
No? Exacte, però... Jo primer anava, amb això també crec que n'he après, no? Primer anava amb la idea de que havia d'establir aquesta distància sempre i crec que aquests 5 anys a la regió m'han ensenyat que un periodisme rigorós també pot ser un periodisme humà, no? I crec que en molts casos hem fet millors cròniques perquè jo també m'he tret curasses i m'he aproximat d'una altra manera al personatge que tenia davant, no?
De fet, el que ha aconseguit la Txell Feixas al llarg d'aquests 5 anys és fer marca, perquè una de les gràcies d'ella com a corresponsal és que ha tingut espai per parlar de normalment qüestions que no surten tant, o fins ara no havien vist en els informatius, aquestes històries humanes, o sobretot en el cas de la Txell, ho has fixat molt amb les dones al Pròxim Orient, aquesta baula aparentment feble fins ara, però que tu les has empoderat i les has titllat de dones valentes, no, Txell?
Jo no les he empoderat, ja ho estan, no? Si algú també ha pres allà és a no intentar caure en la frase en què tots caiem de donem veu a. Allà he conegut dones que tenen una veu clara, potent, amb un discurs que ja m'agradaria tenir jo, i l'única cosa que sí podem fer és fer-los d'altaveu. Ara que em deies això d'intentar ensenyar coses més quotidianes, recordo molt que en aquesta mateixa taula on ets tu, la Mònica Terribas, que va ser el meu pont de Madrid a Beirut i també va ser la meva família en aquell any, em va dir: mira, Txell, jo vull una cosa de tu, que no només m'entris quan hi hagi la notícia, no?, el titular, m'agradaria saber de la teva regió més sovint, no?, perquè quan passi alguna cosa tinguem els elements mínims per poder entendre allò que ha passat. I això em va quedar molt clavat, no només entrar quan hi ha una gran notícia que sortirà a tots els mitjans, sinó en la mesura que podem, i això he tingut molta sort perquè tant la televisió com la ràdio ho han comprat, sempre han comprat totes les cròniques, i a més a programes també hem fet espais com el vostre, de Finestres al Món, i crec que aquí els corresponsals som uns afortunats, no?
Dones Valientes, que per cert ara es publica en castellà, no?
Sí, Mujeres Valientes.
Mujeres Valientes, molt bé.
Amb Rosa Maria Calaf, de
prop. És veritat. Escolta'm, Txell, ser dona en un país i una ciutat com Beirut t'ha condicionat la manera de treballar d'alguna manera o no?
No molt, perquè al final diuen ser dona en un moment així, en una zona com la que has treballat. Jo sempre afegeixo soc dona, però després soc estrangera i soc periodista, amb la qual cosa aquests tres conceptes fan que la meva situació com a dona allà no tingui res a veure amb les dones locals, no?
En quines situacions t'havies de posar el vel, tu, per exemple?
Doncs molt poques vegades, la veritat. Sé que a Raqqa, a Síria, per exemple, quan vam anar i vam parar a fer el que en diem un plató, un stand-up, aquella part de la notícia que surt, i jo ho vaig voler fer sense vel, i de cop, al voltant allà, vam passar una mica de tensió. Estàvem envoltats de sirians que van començar a enfadar-se, i alguns deien: a veure si Allah fa alguna cosa i cau aquí una explosió sobre d'aquesta noia, haram, pecat, i em vaig adonar del sensible que era la situació, no?
Doncs déu-n'hi-do, també. Escolta'm, dèiem que has parlat de moltes dones libaneses, però també has parlat, en aquest cas, d'altres parts del Pròxim Orient, com ara són les kurdes o les yazidites, no? I en tots dos casos són minories ètniques als països on viuen, i també parlar-ne comporta unes conseqüències, entenc, Txell.
Sí, bé, jo crec que les conseqüències és donar a conèixer aquestes dones, no? Per mi, en el cas de les kurdes, és una lliçó de feminisme en un lloc on ningú l'espera, no? Són dones que pensen en l'alliberament d'un poble a través de l'alliberament de gènere. També em va tocar com aquestes milicianes kurdes reivindicaven que aquí a Occident, en un tipus de queixa, no les manipuléssim, no? No féssim de la narrativa que volem naltres per fer-les més comercials el seu discurs, que no acabava de ser, no? Elles es van donar a conèixer sobretot per la lluita contra l'Estat Islàmic, dones que estaven a primera línia per combatre els jihadistes, però ens deien: nosaltres portem ja moltes dècades, segles de tradició en la lluita, i tenim molts més enemics que els jihadistes, com pot ser, per exemple, Turquia. I els yazidites, doncs igual, les dones víctimes d'un genocidi silenciat, del que hem estat tots plegats còmplices, i per mi heroïnes també, que lluny de, doncs, com algunes companyes, suïcidar-se perquè no aguanten el dolor del que han patit, doncs moltes s'empoderen i diuen: mira, aquí ens quedem a explicar-vos què ens ha passat i com vosaltres ens heu donat l'esquena perquè no torni a passar, no?
Et senties vigilada per les autoritats pel que escrivies o explicaves?
No, al Líban, justament una de les avantatges que jo crec que ens ha permès fer la feina que hem fet, i que no passa en altres països on et poden arribar a vetar si no els hi agrada com tractes un tema, doncs al Líban hi ha llibertat absoluta d'expressió. Pots dir el que vulguis del govern.
No passa tot el Pròxim Orient, això, suposo.
No. Sabem casos de, doncs, països que potser et veten perquè no els agrada com tractes un tipus de tema, no?
Per exemple?
Varis, segur que hi ha bastants països que fan això. Però en el cas del Líban és justament el contrari.
Per cert, al Líban s'hi ha quedat el Tomàs Alcover o no?
Sí, ara el tenim aquí,
aquí
a Barcelona, sí. Però sí, el trobaré a faltar. Per mi és com un pare i ens costarà.
El Tomàs suposo que ja està allà definitivament, no?, per això.
Jo crec que ell no viuria si no tingués el seu Beirut. Ha de tenir aquest pont Barcelona-Beirut permanentment, i nosaltres ens hem declarat Romeo i Julieta pel moment de pandèmia, que ell venia sota el balcó a deixar-me ampolles de Prosecco i llibres, i jo baixava quan ell havia marxat per no passar-nos el virus si el teníem.
Clar, el confinament el vas passar allà i era una mica diferent del panorama que teníem aquí, no?
Sí, allà es va complicar molt perquè també va ser dels pocs països del món que va optar per fer una bogeria que era tancar els forns, els supermercats, i un país destartalat com el Líban va confiar tota aquesta situació al repartiment a domicili, no? Quan és un país que no està preparat per això. Llavors, bé, va haver-hi com desbandades als supermercats per agafar aliments, després era molt estrany que els bàsics estiguessin tancats, i va endurir molt la situació a Beirut, per exemple, on estava jo, Hamra, recordo carrers deserts, t'ho havia explicat, i crec que una de les pitjors experiències era, doncs això, anar a comprar quan ja començava a estar obert i anar amb una bossa plena de productes bàsics i arribar a casa amb la bossa buida perquè l'havies anat repartint als nens refugiats que estaven al carrer, que gairebé doncs, no reien en aquell moment, no estaven desesperats com ho estava molta població.
Suposo que la feina del corresponsal tampoc té horaris, no?
No té horaris ni...
Tu treballaves 24-7, pràcticament, o no?
A veure, és enganyós. Jo et podria dir 24-7 a 365. No acaba de ser això, perquè no sempre treballem, et podria dir sí. No, però sempre has d'estar connectat, no? Al final no és que sempre treballis, però no pots deixar el mòbil en cap moment i, de fet, a vegades feien broma. Quan tu quedes a sopar amb un corresponsal, tens molts punts de que sopi sol. Vull dir, qui queda amb tu ja ho sap. Jo, de fet, el bar que tenia davant de casa, el Mesian, i tenia el Jat, un cambrer, que és com un germà meu, i ja m'ho deia, no pateixis, Txell, envia'm la gent que quedi tirada i jo te la cuido. I m'ha arribat a cuidar, doncs, ma mare, ma tieta, amics, familiars.
Deus haver de fer un pacte amb la família, no?, també. És a dir, la família ha d'entendre que aquesta feina és una mica diferent de la resta, no?
Jo no en tinc a nivell allà, i crec que és un avantatge, perquè ha de ser molt complicat. Jo ara m'imagino tenir una parella o fills allà i crec que en un punt et deus sentir egoista perquè el teu ritme doncs acaba sacrificant el moviment dels altres, no?
Cinc minuts per arribar a les 11 del matí amb la Txell Feixas de tornada a Catalunya. Ara la corresponsalia de Catalunya Ràdio i de TV3 es tornarà a traslladar a Jerusalem, on era històricament, no? Què recomanaries, Txell, a la persona que hi vagi? No se sap, no, encara? No es pot dir? Vull dir que no se sap.
Crec que no se sap la persona encara.
Jo no
encara.
Tinc ni idea d'aquí, vull dir que no.
No, jo tampoc.
Val.
Jo segur que no. Doncs no, que hi vagi amb moltes ganes, amb molta il·lusió, que és una regió apassionant i que sí, que s'entregui a cada crònica i a cada viatge, no? Malgrat s'esgoti i es buidi una mica, que val molt la pena.
I ara què?
Doncs ara parar una mica, no? Reconnectar, carregar...
Fer vacances està molt bé.
Sí, viure més que sobreviure, jo crec, eh?
Txell Feixas, moltes gràcies. Per cert, bandes sonores fantàstiques sempre, des de Beirut i des del Líban, amb aquestes ambientacions que hem anat posant. Aquest és la Masru Leila?
Exacte.
Ah, per qui és un artista...
Sí, és un grup libanès que el vam posar aquí per primer cop també.
Sí, me'n recordo.
El cantant doncs, va sortir de l'armari, és obertament gay, això li ha costat que el vetin tant al seu país com a la regió per les seves lletres, però té cançons exquisites i per mi m'han fet de banda sonora en aquest programa i et dono les gràcies, Roger, perquè realment crec que és un luxe a la corporació doncs, que els corresponsals tinguem espais com aquest on ens deixeu doncs, lluir cosetes que a nivell informatiu a vegades costen més.
Finestra al món. Taïf, aquesta cançó de la Masru Leila, aquest grup libanès, arribem fins pràcticament a les notícies de les 11. Ens actualitzem amb la Neus Bonet i després tornarem amb una altra Txell, la Txell Bonet i, evidentment, amb el Roger Mas i el David Caravent. Demà ho deixo en aquesta propera hora del suplement. I serem fins la 1 del migdia, com sempre. Gràcies, Txell, bona sort.
Shukran iktir.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.